Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dijous 1 de desembre de 2011. La sessió de control d'ahir al Parlament va permetre visualitzar diversos escenaris d'aliances. Esquerra i el Partit Popular es van oferir com a socis preferents del govern català i van emplaçar Artur Mas perquè triï. El president de la Generalitat va invitar el PP a demostrar un interès real per Catalunya, va dir, i els republicans els va recordar la sintonia amb el pacte fiscal de Convergència i Unió i els republicans mateixos. Mentrestant, el Partit dels Socialistes de Catalunya es mostrava disposat a pactar els pressupostos del 2012, però amb condicions. Tot això passava coincidint amb l'anunci de noves retallades al govern català, concretament la congelació de les oposicions i l'acomiadament del personal interí el 2012, entre altres mesures, 19 en total, que afecten sous, plantilles i drets adquirits. La vicepresidenta Joana Ortega va dir que es podrà arribar a un acord, però els sindicats parlen de declaració de guerra. Situació un dia més incerta quan en l'àmbit espanyol Mariano Rajoy dona termini fins a Reis perquè els agents socials es posin d'acord de cara a una reforma laboral. Mantenim les incògnites, però també, certament, ho diem un dia més, l'esperança. Passa un minut i mig de les 8. Salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Comencem resumint en titulars algunes de les notícies més importants de les últimes hores. Com us dèiem, anunci de noves retallades al govern català, concretament la congelació de les oposicions i l'acomiadament de personal interí el 2012. L'executiu també vol eliminar de manera temporal la majoria de complements salarials que cobren els més de 200.000 treballadors públics. Són 19 mesures que afecten sous, plantilles i drets adquirits.
Eufòria als mercats després de la injecció de liquiditat dels bancs centrals, el Central Europeu, el Banc del Canadà, el Banc del Japó, el Banc Nacional Suís i també del d'Anglaterra i la Reserva Federal van pactar oferir liquiditat en dòlars a les entitats bancàries.
Mariano Rajoy va demanar ahir als agents socials un acord després de Reis sobre la reforma laboral. El futur president del govern espanyol va tenir reunions per separat amb els secretaris generals de la UGT i Comissions Obreres i amb els líders patronals encapçalats pel president de la COE, Joan Rossell.
Dues persones han mort al Carràs per una intoxicació de monòxid de carboni. La principal hipòtesi dels fets és la mala combustió d'una estufa. Les víctimes mortals tenien 25 i 40 anys.
I en esports destaquem que demà el comitè de competició decidirà sobre Gerard Piqué, que va provocar la cinquena targeta groga dimarts en el partit contra el Rayo. Des de Madrid es demana una sanció de dos partits per al defensa blaugrana i, per tant, que no jugui el clàssic Madrid-Barça. Però l'àrbitre no va veure mala fe en l'acte d'aquell enfrontament, el de dimarts. Com us dèiem, Esquerra i el PP es van oferir ahir al govern català com a socis preferents, mentre que el PSC ho fa per pactar els pressupostos.
El president de la Generalitat, Artur Mas, ha convidat els populars que demostrin l'interès real per a Catalunya i també ha recordat la sintonia amb el pacte fiscal. Mentrestant, el PSC ha posat l'accent en els pressupostos del 2012. Els socialistes asseguren que el govern pot comptar amb ells si compleix dues condicions que garanteixin la cohesió social i la reactivació econòmica del país. D'altra banda, el govern català vol congelar oposicions i acomiadar interins i els sindicats, atenció, parlen de declaració de guerra. La primera reunió ha servit perquè el govern presenti les primeres propostes, unes propostes que han indignat els sindicats de la funció pública. La Generalitat ha anunciat 19 mesures, entre les quals s'inclou la congelació de convocatòries d'oposicions el 2012, també l'acomiadament de part del personal interí. Ara els sindicats de la funció pública, com deia, Tria decidiran conjuntament com encarar la negociació i avui mateix tornaran a reunir-se amb els representants de la Generalitat.
Coincidència ahir, doncs, de la sessió parlamentària amb l'anunci de noves retallades amb crítiques, però també amb voluntat de col·laboració expressada per les forces polítiques. Després d'aquest informatiu parlarem d'aquest i d'altres temes polítics amb Oriol Pujol, portaveu parlamentari de Convergència i Unió a la Cambra Catalana. Canviem de qüestió. El Banc Central Europeu i els seus homòlegs del Canadà, el Japó, Suïssa, el Regne Unit i els Estats Units van anunciar una acció concertada per garantir el subministrament de liquiditat al sistema financer global.
Els sis principals bancs centrals s'han posat d'acord una altra vegada per reduir les tensions en els mercats i ajudar perquè el crèdit arribi a empreses i famílies. El que han pactat és oferir liquiditat en dòlars a les entitats bancàries.
Espanya es manté, mentrestant, com el país de la Unió Europea amb més atur, amb una taxa del 22,8%.
Es manté, d'altra banda, segons les dades de l'Eurostat, l'Oficina d'Estadística Europea, l'atur a la zona euro va arribar a l'octubre al 10,3%, mentre el conjunt de la Unió Europea va ser del 9,8%. L'atur juvenil a l'estat espanyol arriba gairebé al 49% davant del 21% de mitjana de la Unió.
I ara altres notícies de Catalunya, en aquest cas en format més breu. Dues persones han mort a casa seva a la localitat d'Alcarràs, al Segrià, intoxicades per monòxid de carboni.
Els cossos de les dues víctimes van ser localitzats a l'habitació on dormien. Les dues persones mortes, d'origen polonès, tenien 25 i 40 anys i s'haurien intoxicat per la mala combustió d'una estufa de gas butà.
Joan Ignasi i Helena defensa una aliança d'esquerres per guanyar Convergència i Unió a les pròximes eleccions, les del 2014.
L'exalcalde de Vilanova i la Geltrú i candidat a primer secretari del PSC ha exposat en una conferència a Barcelona les seves idees de renovació del PSC que passen per recuperar el grup propi al Congrés, aprofundir el federalisme del PSOE i escollir també per primàries tant els candidats com els principals càrrecs orgànics.
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, celebra que l'aeroport de Lleida-Alguaire rebi el permís, com finalment es va confirmar ahir, per operar vols de fora de l'espai Schengen.
Ros ha evitat els retrets de la Generalitat pel retard amb què ha arribat el permís i ha desitjat també que la temporada d'hivern funcioni. La Diputació de Lleida també ha aplaudit la bona notícia, encara que ha lamentat que s'hagi hagut d'esperar tant de temps.
El socialista Òscar Aparicio es va convertir ahir en nou alcalde de la Bisbal d'Empordà, en substitució del republicà Lluís Sais.
Una moció de censura presentada per Convergència i el PSC, que també ha tingut el suport de l'únic regidor del Partit Popular, ha desbancat Esquerra Republicana de l'alcaldia que ostentava des de feia 4 anys i mig. Aparicio serà el cap del consistori durant la primera meitat de la legislatura i després li agafarà el relleu la convergent Núria Anglada.
És temps d'il·luminació prenadalenca a les principals ciutats de Catalunya. Des d'ahir ja estan enceses les llums de Nadal a Barcelona, per exemple.
En total, els carrers de Barcelona estaran il·luminats 203 hores 35 més que l'any passat. I és que s'ha ampliat l'horari i l'enceses fa 2 dies abans respecte del 2010. A més, hi ha hagut el tradicional arbre als punts emblemàtics de cada districte i els galets de l'any passat es col·loquen tots junts a la Rambla de Catalunya. Per cert, que ahir també es va celebrar la Shopping Night de Barcelona. Les botigues van estar obertes fins a 1 de la matinada.
I la Universitat de Barcelona és la primera d'Espanya en el rànquing anual de qualitat QS World.
Ocupa concretament la posició 176, seguida de l'Autònoma de Barcelona, la 194, després hi ha l'Autònoma de Madrid, la Pompeu Fabra i la Politècnica de Catalunya, que apareix en el rànquing per primer cop i que en el camp tecnològic i d'enginyeria ocupa el lloc 87 de la classificació mundial.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem repassant l'actualitat. El pròxim president del govern espanyol, Mariano Rajoy, demanava ahir als agents socials, en reunions per separat, que després del 6 de gener li presentin un acord sobre la reforma laboral. En cas que no hi hagi aquest pacte de mínims, hi haurà legislació unilateral per part del nou executiu.
30 anys després que El secretari general, com dèiem, de Comissions Obreres, Ignacio Fernández Tocho, ha avançat que el futur president de l'executiu espanyol li ha demanat que sindicats i empresaris treballin per dir-li alguna cosa després del 6 de gener sobre el paper de la negociació col·lectiva, la contractació, l'absentisme, la solució extrajudicial de conflictes, les empreses de col·locació i la formació. Per la seva banda, el dirigent de la UGT, Cándido Méndez, ha afirmat que no està pressionat per aquest termini. Després d'una hora i mitja de reunió, en aquest cas a la tarda, Méndez ha conclòs que l'urgència de la reforma podria ser un dictat d'Europa.
I el president de la COE, Joan Rosell, confirmava després de la seva trobada amb Rajoy que el futur president del govern espanyol li havia dit que els agents socials havien d'assolir aquests acords, però va reconèixer que el termini donat per Reis no és una exigència. També va admetre que és el govern qui ha de decidir unilateralment sobre aquells punts en què no hi hagi acord. I canviem de qüestió, coincidint amb la commemoració avui del Dia Mundial de Lluita contra la Sida, les entitats que treballen amb malalts afectats pel virus d'immunodeficiència humana, el VIH, demanen que les retallades a les administracions no afectin els tractaments mèdics.
30 anys després que es diagnostiqués el primer cas, les ONGs d'aquest àmbit denuncien que encara es donen casos de discriminació, sobretot en l'àmbit laboral. En canvi, la satisfacció és general davant els avenços mèdics que han permès que la sida ja no sigui sinònim de malaltia mortal, sinó que s'ha convertit en una malaltia crònica. Tot i això, les dades revelen un cert relaxament entre la població. Ara es detecta menys ús dels preservatius, sobretot entre els joves i especialment en els homes.
I acabem aquest bloc explicant-vos que el Gran Teatre del Liceu de Barcelona va acollir ahir la cerimònia de lliurament dels Premis Ondas, que cada any distingeixen professionals i treballs de qualitat en l'àmbit de la comunicació. Cares conegudes de la petita pantalla com Jordi Évole, Blanca Suárez i Emilio Gutiérrez Cava, o del micròfon com Jordi Basté, van donar gran expectació entre el públic. També hi era Albert Om, que va recollir el premi al millor programa de televisió per l'espai al convidat. Hores abans de l'acte de lliurament dels guardons, els premiats van fer-se la tradicional foto de família al Palauet Albéniz de Barcelona. Tres minuts i serà un quart de nou, novament en plana internacional, un any i mig després que Bèlgica va celebrar eleccions. Els sis partits que negocien la formació del nou executiu han tancat finalment un principi d'acord sobre el programa de govern. El nou primer ministre belga serà el socialista Elio Di Rupo, el primer francòfon que liderarà aquest gabinet belga des del 1979.
I que no domina gaire. Els socialistes liberals i democristians flamencs i francòfons es tornaran a reunir avui mateix per repassar les 185 pàgines de l'acord i donar-hi el vistiplau definitiu.
També us expliquem que al Regne Unit la tensió va en augment per l'intent d'assalt a l'ambaixada britànica que hi ha a Teheran. Tensió amb l'Iran que es podria estendre per tota Europa. Itàlia ha avisat que podria tancar la seva ambaixada a Teheran i des de Madrid el govern espanyol farà un advertiment i una queixa a l'ambaixador iranià a Espanya.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, el Barça es va entrenar ahir per preparar el partit de dissabte a casa contra el Llevant, però la premsa esportiva centra les seves portades avui en el clàssic Barça-Madrid. Atenció, perquè Gerard Piqué podria ser sancionat amb dos partits, amb la qual cosa es perdria el Madrid-Barça del dia 10. El motiu, haver forçat la cinquena targeta groga, recordem-ho, dimarts, contra el Rayo per descansar només contra el Llevant i així poder jugar al clàssic.
Recordem que el defensa blaugrana va perdre temps en el llançament d'una falta i l'àrbitre Pérez Lassa, que també es va fer pregar una mica, el va acabar amonestant. El col·legiat basc va reflectir en l'acte arbitral que la targeta groga mostrada a Piqué es va produir per endarrerir la represa del joc i no per provocar la cinquena amonestació, la qual cosa li podia comportar més d'un partit de suspensió i no jugar al clàssic contra el Real Madrid. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol té ara l'última paraula sobre aquesta polèmica que recull la premsa.
I acabem els esports destacant que aquest cap de setmana, en la represa de la competició de la Lliga, l'Espanyol jugarà a València dissabte a les 10 de la nit i el Barça, com dèiem, rebrà el Llevant també dissabte a les 8 del vespre. El mateix dissabte, però dues hores abans, el Madrid visitarà el Molinón per enfrontar-se a l'Sporting de Gijón.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre repàs de cada dia. Avui és el Dia Mundial de Lluita contra la Sida i ahir celebràvem la Jornada Mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort. El papa Benet XVI va expressar ahir durant l'audiència setmanal dels dimecres el seu suport total a aquesta iniciativa. Va ser coincidint també amb un congrés que amb el lema "No hi ha justícia sense vida" es va fer a Roma, convocat per la comunitat de Sant Egidi. El papa també va pronunciar el contingut de la seva catequesi parlant de la necessitat de defensar la vida en general, en tots els moments i en tots els estats de l'existència humana.
La Sala d'Aura del Museu de Montserrat va acollir ahir la inauguració de l'exposició Montserrat Visions del pintor novaiorquès Norman Narowski, en la qual van participar, entre d'altres, l'abat de Montserrat Josep Maria Soler. Aquesta mostra, que es podrà veure fins al pròxim 18 de març, presenta un conjunt de 37 acrílics de gran format que ofereixen una visió molt singular de la muntanya de Montserrat. Prèviament es mostren també 45 esbossos i 19 dibuixos preparatoris que indiquen el procediment compositiu positiu i creatiu de l'artista, reflexiu i meticulós també, que pensa i treballa les formes sense deixar lloc a la improvisació.
I acabem amb una novetat literària. El professor emèrit de la Facultat de Teologia de Catalunya, Josep Rius Camps, debuta als seus 78 anys en la narrativa, amb el llibre Diari de Teòfil, una ficció bíblica en què Teòfil, destinatari de l'obra de Lluc, explica a la seva mare la lectura que està fent del text de Lluc i el seu propi procés de conversió. L'obra, publicada per Fragment Editorial, es basa en una hipòtesi científicament provada, segons la qual els dos textos neotestamentaris de l'evangelista són una sola obra en dues parts redactades pel rabí jueu Lluc per encàrrec de Teòfil, fill d'Anàs i cunyat de Caifàs. Diari de Teòfil serà presentat properament a Tarragona i a Barcelona. A Tarragona serà el 20 de desembre al Museu Bíblic amb la participació de l'Associació Bíblica de Catalunya i a Barcelona el 25 de gener amb el novel·lista Valentí Puig, el periodista Francesc Romeu i l'escriptor Carles Torné. Quan passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Rajoy i, entre cometes, fins a Reis, referint-se a la trobada d'ahir del futur president del govern espanyol amb els agents socials. El periòdico, menys interins, menys plusos. El Punt Avui, funcionaris, entre cometes, privats, també sobre les retallades de la Generalitat. I el diari Ara, sobre la situació econòmica mundial, 10 dies per salvar l'euro.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País. Els 6 grans bancs centrals intervenen per frenar la caiguda. L'ABC, ultimàtum per la reforma laboral, amb una fotografia de Rajoy i Cándido Méndez ahir reunits de la UGT. El Mundo, operació rescat de la banca per evitar el col·lapse de l'euro. Público, Rajoy dona pressa amb la seva reforma laboral. També amb una fotografia de Cándido Méndez, Ignacio Fernández Tocho i també Joan Rosell. I acabem amb La Razón. Rajoy unificarà la llista d'espera i els alumnes per aula a les autonomies.
Cada divendres a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Gent Jazz, l'espai per descobrir els millors concerts i els últims treballs jazzístics del moment. Aquesta setmana, Ignasi Terraza Trio, Live at the Living Room, Van Gogh. Els divendres a les 10 de la nit, Gent Jazz, per gent amb ganes de jazz.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Flor de Pasqua natural en test per només 3,29 euros i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 5 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Avui els problemes més importants són a l'AP7, aquí a la zona del Papiol. Hi ha hagut dos accidents al Papiol, un en cada una de les direccions, en direcció sud. Encara parlem de trams aturades d'uns 4 quilòmetres, 5 entre Sant Cugat, el Papiol. Això a l'AP7, com dèiem, en direcció sud. En sentit nord, encara tenim un carril tallat al trànsit i cues que han anat a més. Ja són 6 els quilòmetres de retencions entre Castellbisbal i el Papiol. Per tant, 6 quilòmetres de cua en sentit nord a l'AP7 a causa d'aquest accident. I aquestes cues en sentit nord també afecten a la B23, a P2, vaja, a l'autopista que surt de la Diagonal. Doncs bé, aquí hi ha una cua de més de 5-6 quilòmetres gairebé des de Sant Feliu fins al Papiol. Molts problemes, per tant, sortint de Barcelona avui en aquesta B23. Resumint, hi ha molts problemes en aquest enllaç del Papiol en totes dues direccions a causa de dos accidents. A banda d'aquestes incidències, a la resta de vies hi heu de sumar les aturades habituals, vies que envolten Barcelona. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet, normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències a destacar a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors d'aquests serveis. És tot des de Transmet, bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Ara previsió, crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, què tal? Avui dijous hem d'esperar una jornada sense grans canvis, domini de l'ambient assolellat arreu del país, amb les boires de nou que són presents en moltes planes fondalades de l'interior. Creiem que aquestes boires avui s'han de desfer més ràpidament i han de quedar persistents només a la zona de Ponent. De cara a demà s'acosta un front que s'ha afeblit respecte al que vèiem ahir. Un front que donarà molts núvols alts i mitjans al llarg de tota la jornada i també núvols més baixos i espessos a la zona del litoral, prelitoral, ja durant el matí, i també a la zona del Pirineu, matí i la tarda. Algunes precipitacions no descartem de matinada a la zona del litoral i durant la tarda que puguin arribar també a la zona del Pirineu i per Pirineu Occidental i de nou repetir-se a la zona del litoral i prelitoral central i sud. En conjunt seran precipitacions de caràcter molt feble, per tant, poca cosa en conjunt. I això sí, la cota de neu, si bé començarà alta, uns 1.600-1.800 metres, al final del dia baixarà cap als 1.600. El vent bufarà de nou de component oest i sud, entre fluix moderat en cops forts a la Costa Brava, però de cara al vespre ja girarà a component nord. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La sessió de control d'ahir al Parlament permetia visualitzar diversos escenaris d'aliances. Esquerra i el Partit Popular es van oferir com a socis preferents del govern i van emplaçar Artur Mas perquè triï. El president de la Generalitat va invitar el PP a demostrar interès real per Catalunya i els republicans a consolidar la sintonia amb el pacte fiscal. El PSC es mostrava disposat a pactar els pressupostos del 2012, però amb condicions. Aquesta sessió d'ahir, plenària, arribava coincidint amb anuncis de noves retallades de l'executiu català i també després d'uns dies en què s'ha parlat en els debats polítics sobre el pacte fiscal i la possible consulta. D'aquests temes, breument, parlem avui amb Oriol Pujol, portaveu del grup de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya. Senyor Oriol Pujol, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De la sessió d'ahir destacaria algun aspecte innovador sobre aliances o geometria variable del govern català?
Novedors no, m'atreviria en tot cas només a ressaltar per continuïtat aquesta possibilitat no de geometria variable, sinó d'aprofundiment en la problemàtica del que estem vivint i del que toca fer. Doncs home, jo celebro que hi hagin diferents forces que cada un amb els seus matisos, i és molt lògic i és molt legítim que això sigui, però que estiguin en general amb bona predisposició, i amb allò que es diria, amb les mànigues arremangades, per col·laborar amb el govern i amb el president Mas. No? És allò que a vegades he dit, home, nosaltres som gent que volem ser ajudada, que sempre ho he dit així al president Mas, en relació a entendre la dificultat del moment, no?
Es veia un...
Bueno, jo voldria destacar un positiu, això, no?
Sí, això precisament volia comentar-li, que dona sensació positiva que hi hagi esperit de col·laboració malgrat tot i malgrat la impopularitat de mesures com les 19 noves decisions que afecten sous, plantilles i drets adquirits, és a dir, noves retallades. En això veuen més comprensió, potser, en l'oposició?
Bé, és que no només en l'oposició. Jo ja reconec en el llenguatge que tenim i en la mateixa pregunta que vostè formulava, doncs és una mesura impopular, no, pressuposem que la gent no l'entén o no li agrada, i és, efectivament és així, no és cap correcció el que vostè em planteja. Però sí que és veritat que amb el temps nosaltres ens anem adonant que hi ha mesures que amb tota la seva dosi de duresa i de sacrifici però tenen un grau d'acceptació i d'enteniment molt fort, en gran part, perquè són coses que la gent a casa seva fa mesos i mesos i mesos que ve fent. Uh-huh. Amb la qual cosa, és un paquet que hi ha inclús en el terreny polític, per sort, de tots doncs, acabades les campanyes i acabades vegades, inclús el joc més de politiqueria que incorpora una dinàmica electoral, permet dir, efectivament, aquí toca fer un seguit de coses, i això des de formacions polítiques diferents, ahir, que podria haver estat molt i molt i molt i molt criticat, com vostè deia, no només no va ser criticat, sinó que la gent, amb els seus matisos diferents, però deia que volien ajudar i que s'oferien a treure el país dels sotaners amb les mesures que toquin fer. No?
Parlem ara del pacte fiscal, amb l'horitzó de l'arribada imminent del nou govern espanyol, del PP presidit per Mariano Rajoy, i la possibilitat d'un diàleg amb Madrid sobre aquest pacte fiscal, i també de la consulta. En els últims dies nosaltres hem parlat, per exemple, amb Josep Antoni Duran Lleida, amb el secretari tercer de la Mesa del Parlament, Josep Rull, i també amb el diputat de Solidaritat, Alfons López Tena. Per exemple, López Tena ens deia abans d'ahir que aquesta consulta no la vol Convergència i Unió, els acusava vostès de no voler-la, i també deia que és imprescindible una nova llei de consultes perquè es pugui tirar endavant. Vostès què tenen a dir, el grup de Convergència i Unió, sobre això?
Bueno, jo som la gent del got mig ple, no? Llavors, jo comentaris d'altres grups en els quals contínuament l'exercici d'algun diputat, contínuament l'exercici és el que vull o el que no vull jo, el que vol o el que no vol Convergència i Unió, doncs ens sembla un joc que ja és molt de moda, molt passat. Nosaltres sempre hem dit que el dret a decidir forma part del nostre full de ruta, el dret a decidir, i que el dret a decidir en matèria de pacte fiscal és probablement allà on nosaltres, doncs, en primera instància ho promourem i demanaríem que es pogués exercir, i que això, a més, requereix, perquè per pena de tots, la llei de consultes, tal com la va aprovar el tripartit, no ho possibilitaria o ho faria molt difícil. Hi ha un exercici previ a materialitzar una consulta en relació al pacte fiscal, que és modificar la llei de consultes. I tot això, amb els temps que millor convinguin, encara a no entorpir la negociació i de cara a intentar que el pacte fiscal en la línia del concert pugui ser una realitat, això, quan pertoqui, forma part, repeteixo, del full de ruta de Convergència i Unió.
Però sense nova llei de consultes no hi ha consulta. Això és correcte, no? Cal una nova llei.
Sense nova llei de consultes, a la consulta tal i com creiem que l'hauríem de fer, si es produís el moment, seria realment molt difícil. Per tant, no descartem, i a més a més en aquest sentit, per exemple, Esquerra Republicana ens va emplaçar clarament a entrar una modificació de la llei de consultes.
Uh-huh. I per tant, podria haver-hi consulta? Podria haver-hi consulta en aquesta legislatura, perdó?
Podria haver-hi consulta en aquesta legislatura, sí, esclar. Uh-huh. Però si abans no ha anat prou bé el procés, si hem aconseguit fer la llei, i tant, jo Sí, inclús potser m'atreviria a posar-lo un termini més curt. Però vaja, com que vostè l'ha formulat com a legislatura, sí. Diguem que sí, sí, efectivament.
O sigui, termini més curt pot ser en el proper any, d'aquí un any o d'aquí uns mesos.
Bé, en tot cas, és que ens podríem trobar amb l'obligatorietat d'haver-ho de fer, doncs, si ens trobéssim realment, doncs, clarament, doncs, una negativa molt irracional per part del Partit Popular, del qual hem de ser conscients que té majoria absoluta, eh? Compte, eh? I sí. D'aquí pot sortir una ànima en el Partit Popular exercint la seva acció de govern al capdavant de l'Estat, li pot sortir una ànima que, qui més qui menys, a Catalunya tots li coneixem. Uh-huh. Ja veurem quina de les dues ànimes vens, eh? Per sí. Això serà una cosa d'ells.
De tota manera, Duran Lleida demanava prudència, també fa uns dies, en els micròfons de Ràdio Estel, deia que bé, que cal esperar, que el president Mas no ho tenia com a primer punt de l'agenda, aquesta consulta. Potser les dues coses són certes, prudència i hi haurà consulta?
És que les dues coses són certes precisament per això que li deia. A la mesura que encara hem de discernir quina ànima, jo dic així, eh? Quina ànima acabarà imposant-se en el dia a dia d'un Partit Popular amb majoria absoluta des de Madrid, doncs això ens obliga, efectivament, a ser prudents. Però la prudència no incorpora cap renúncia, eh? La prudència només incorpora això. L'astúcia, saber jugar molt bé, doncs, la força que ens ha donat el país, saber jugar molt bé el millor temps per aconseguir el millor resultat pels catalans. Però això no incorpora en cap cas cap renúncia. I, per tant, és absolutament coincidir amb el que pugui estar dient el portaveu del govern, en Quico Homs, el president de Catalunya, lògicament, o en Duran Lleida, o jo mateix.
Moltíssimes gràcies, senyor Oriol Pujol, portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió a la Cambra Catalana, per haver-nos atès aquests minuts del matí d'avui dijous. Bon dia, que vagi bé i fins una altra.
Molt bé, gràcies a vosaltres, bon dia.
De seguida, quan passa ja un minut de dos quarts de nou, l'última hora informativa, els titulars amb la Carolina Costa i després la tertúlia d'actualitat amb Arcadi Oliveres, Josep Maria Noguer i Francina Alsina.
Hola, molt bon dia. El portaveu de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Oriol Pujol, ha dit que podria haver una consulta sobre el pacte fiscal en aquesta legislatura mateixa i podria haver també en el proper any, com dèiem, aquesta consulta. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Les entitats que treballen amb malalts afectats pel VIH demanen que les retallades a les administracions no afectin els tractaments mèdics. El Banc Central Europeu i els seus homòlegs del Canadà, el Japó, Suïssa, el Regne Unit i els Estats Units han anunciat una acció concertada per garantir el subministrament de liquiditat al sistema financer global. I el Barça està concentrat ja per preparar el partit contra el Llevant aquest dissabte de Lliga, però l'atenció dels mitjans ja està posada en el clàssic Barça-Real Madrid del pròxim 10 de desembre. Fins aquí les notícies. La informació torna a les 9.
...100% informació, 100% serveis, 100% programes, canals temàtics, ràdio a la carta, destacats, retransmissions, graelles, notícies. www.radioestel.cat, 100% Ràdio Estel.
A Hipercor volem que aquest Nadal t'envoltis de les millors coses, dels millors regals, de les millors ofertes. Pernil ibèric d'engreix de Salamanca, Jabugo o Extremadura a 99 euros la peça i més de 1.000 articles amb un 70% de descompte en la segona unitat. Quina sort per Nadal tenir Hipercor. Oferta vàlida només a la península.
Sabies quina és una de les joies més preuades de la diòcesi de Solsona? El Santuari del Miracle, un lloc de pietat i devoció mariana des del 1458. Vine a conèixer els seus valors històrics, artístics i religiosos. La imatge de la Mare de Déu del segle XV, el retaule renaixentista del segle XVI, el monumental retaule barroc. Més de 20.000 visitants a l'any. Més informació al 973-480-002 i a santuarialmiracle.com. Et quedaràs sense anar al Santuari del Miracle? El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 5 minuts de 8:45. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen aquí a l'estudi 1 de Ràdio Estel a Barcelona l'economista Josep Maria Noguer. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
També tenim el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Olivera. Senyor Oliveres, molt bon dia.
Bon dia, tingueu.
I finalment saludem la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i grafòleg, Francina Alsina. Bon dia.
Bon dia a tothom.
Bé, hem parlat avui durant la primera mitja hora del programa, tant en l'informatiu com després en l'entrevista amb Oriol Pujol, el portaveu del grup de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, sobre la sessió de control d'ahir i els escenaris d'aliances a Catalunya. Hi va haver diverses votacions en què el PP es va aliar amb CiU, però també va haver-hi disponibilitat de col·laboració per part de tots els grups. Oriol Pujol diu que això és molt positiu, i especialment en els moments en què estem amb nous anuncis de retallades, reacció contundent de sindicats i de la societat civil. Cal encara acabar de fer entrar al Parlament els pressupostos del 2012, que van amb una mica de retard acumulat ja de l'any passat. Senyors, com veuen tot això, aquest escenari a Catalunya concretament, amb la perspectiva d'un nou govern espanyol, també?
Clar, com que tot fa prou de por. Ai, no
a vostè
perquè
li fa por tota la situació en general,
tota
econòmica, política.
Tot. I la del govern espanyol encara més, és aquella
que encara no ha començat.
Que vénen i ja hi són. Serà bo que tothom tingui una mica de seny. El que passa que amb aquests pactes o amb aquestes menes d'aliances, més que seny, a mi sempre em fa la sensació de dir a veure què puc arrambar cap al meu terreny, no? A veure què em puc treure jo d'això. I és la mica de por que a mi em fa. Tant de bo que tots els que s'han ofert sigui realment amb un interès de tirar el país endavant i amb un interès de treballar amb un bé comú. Però d'entrada em fa estar molt expectant. No acabo de veure bé la situació, no sé. L'Arcadi, que en sap molt més.
No, això sí que no és res.
D'aliances polítiques o de por als governs, no tant.
No, a veure, jo comprenc que Convergència ha sortit reforçada a les darreres eleccions.
Va guanyar
amb
Catalunya,
amb un vot, que jo no hi entenc gaire, perquè si ha fet retallades la gent no ha protestat, és que o estan molt mal informats o és que la gent hi està d'acord. I, per tant, em sembla que es fa d'actuar en una posició de força. I, per tant, per mi, l'única resposta possible no hauria de ser les aliances, sinó de l'oposició. Entenc, en certa manera, la postura del Partit Popular, perquè és un partit de dretes, Convergència està fent política de dretes, i per tant, endavant. El que ja no entenc gens és aquest possible escenari d'aliança amb Esquerra Republicana, perquè la paraula esquerra significa una altra cosa. I per tant, tinc la impressió que aquí no van ben dirigides les coses. Jo penso, sincerament, que algú de compte de quina actitud ha tingut fins ara el govern de Convergència amb aquest gairebé any que porta de govern, aquí s'hauria de fer una forta aliança d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa per Catalunya i Partit Socialista per fer front a totes aquestes amenaces que ens estan fent. Aquesta és la meva postura.
Això ens connecta, per exemple, amb una conferència que va pronunciar ahir Joan Ignasi Elena, un dels candidats a la primera secretaria del PSC, apostava per una aliança preelectoral d'esquerres. Vostè creu que això, per exemple, es podia haver fet abans?
Bé, no ho sé, esclar, podia haver-se fet
en lloc d'un tripartit postelectoral, com es va fer?
Sí, es podia haver fet abans, el que passa que potser fins ara no havien tret tant la careta i no havien demostrat tant el que volien, perquè això, a més, ens van donar petites píndoles. Primer un grup de retallades, després un segon, sembla que en volen fer un tercer, i esclar, això necessita una resposta de la gent. Uh-huh. La resposta de la gent s'ha d'expressar políticament, però bé.
Sí, sembla que ens estem acostumant abans de les eleccions a no dir què farem després, amb aliances, amb mesures, amb polítiques, etc. No? Per tant, es tracta de que abans de les eleccions simplement permetre que hi hagi uns quants estereotips, no?, que serveixin perquè la gent es decanti cap uns o cap altres, i després ja veurem què fan, veurem com s'alien, veurem com governen, veurem quines mesures adopten, etc, etc. No? I malauradament sembla que ens anem, que cada vegada més anem cap aquí, no? I per tant, ara estem en un moment d'espera, no? Simplement d'espera, a veure què serà la forma de governar a partir d'ara. El que passa que jo penso que el que ens cal és tenir esperança, perquè si no anem afavorint el derrotisme, no? És molt fàcil, en moments de crisi, d'anar veient les coses negres i cada vegada anar afegint més comentaris negatius sobre una realitat que és veritat que no està massa bé, però que bé, fins ara doncs encara ens en anem sortint a poc a poc, no? Hi ha famílies amb més dificultats, d'altres amb menys, però més o menys ens en anem sortint. i de moment encara no estem davant d'una situació catastròfica. De vegades és més catastròfica la situació que pintem en les converses populars que no pas la que realment estem vivint. El que passa que, a veure, quina evolució té això? Pot ser una evolució que vagi empitjorant o pot ser una evolució que permeti anar, doncs, no sé, consolidant una situació una mica més estable i on ens sentim una mica més tranquils.
Hi ha dades que són inqüestionables, eh? Per exemple, 40.000 persones deixaran a Catalunya de cobrar la prestació de l'atur al març.
Això és una qüestió greu, per exemple. Sí. És molt més greu això que no pas quan parlem d'atur. Perquè quan parlem de xifres d'atur, primer que una part, les persones que comencen a entrar a l'atur cobren una prestació, per tant la situació no és tan dramàtica. I després que tenim una economia submergida important i per tant hi ha gent que aconsegueix anar trampejant la situació i se'n va sortint, diguéssim. Ara, quan s'acaba absolutament la prestació, no hi ha cap tipus de prestació, penso que la situació comença a ser d'unes dimensions molt més greus, eh? Això és veritat. Aquí sí que ja comença a haver-hi un problema profund.
Mercat d'Oliveres, volia afegir abans...
No, certament volia afegir el que deia l'Ignasi, que sí i no, que n'hi ha que, doncs, mira, van resistint i alguns, doncs, tirem endavant. Però que hi ha gent que s'ho comença a passar molt malament. El dissabte passat es va haver de fer, i la Francina serà millor que jo, aquesta recapta d'aliments, sí, per d'aliments.
Sí.
I totes aquestes...
Un milió i mig de persones a Catalunya necessiten, sí, el mínim per menjar.
I per tant, vol dir que hi ha gent que ja arriba al llindar, ja no de la pobresa, sinó de la fam. I això em penso que és una cosa que el govern hauria de veure, prioritzant algunes qüestions, bàsicament les de l'assistència social bàsica, que després retallin una altra cosa per dalt, doncs no ho sé. I em penso que aquí, en un tema gran tractat que és el de la salut, també en el tema de les escoles, comencen a haver retallades, per mi, inacceptables.
I a mi em segueix tocant el nas que, per exemple, expresidents de Parlament segueixin cobrant sous vitalicis i en aquests no se'ls hi toqui. I tots aquests sous de que ja no estan en actiu, de persones ben joves que poden treballar. I això no, ni en parlen. I és un dels punts que jo crec que també s'hauria de fer esment i de tocar abans de coses bàsiques i necessàries per la gent.
Sí, esclar, aquí també entraríem en el debat del Senat, de què ha de passar amb el Senat, amb el fet de que l'expresident Montilla pugui... Esclar, algú deia que els títols que són vitalicis són els d'ex, no? Perquè, esclar, que no és ex alguna cosa, és per sempre, això, no? I, esclar, llavors, si vol dir que això pot ser expresident tota la vida i, per tant, tenir despatx i determinades avantatges,
sí,
i que alhora puguis ser senador, esclar, llavors dius, home, esclar, això xoca una mica.
El cas de Montilla sembla que renunciaria, mentre sigui senador, al sou vitalici. Home, o no acumularia el sou,
vaja. Però és que l'hauria de renunciar per sempre més. Perdoneu-me, jo...
Veurem, no? Però més que tot... També és veritat que això... amb grans números, no és el més important, perquè, esclar, quan, de les xifres que estem parlant, però bé, tot hi ajuda, i també ajuda a acceptar les retallades, les persones,
exacte,
que després les han,
exacte,
de patir en pròpia, perquè carn, no?
És que és incongruent, sí, que quan aquí... Exacte. No sé, bé, hi ha gent que necessita per menjar, i en aquests va i me'ls van retallant, i en canvi que altres, que sabem perfectament que poden estar treballant i que tindran un lloc de treball, a més és això, que tindran un lloc de treball, segueixin cobrant d'aquesta manera escandalosa. A mi això sí que em posa negre. I tu que deies, Arcadi, lo del pacte d'esquerres, entre d'esquerres, però si no han estat capaços d'entendre's ni quan governaven. I així ha anat tot plegat, eh? Com vols que ara es posin d'acord quan estan a l'oposició i han de marcar paquet, com aquell que diria en plan lleig, no? Perquè... És que no, l'esquerra no hi ha manera de que s'entengui.
I Esquerra,
no
sé, Republicana sembla que tira més, com deia el senyor Oliveres, cap a Convergència i Unió, cap a ser soci d'Artur Mas.
Clar, però quan era soci del Partit Socialista, que
moltes
a l'ideologia és
cohesió,
el que li tocava, clar, no va haver-hi manera de que funcionessin pel mateix camí.
Uns mesos van quedar esclosos del tripartit, si recordeu.
Amb Pasqual Maragall, els últims mesos, recordem-ho. Sí, sí.
Són fenòmens curiosos, perquè fixeu-vos que Esquerra Republicana, en el primer govern de Convergència, havien anat junts, i per tant havia tingut conselleries Esquerra Republicana. Després, Esquerra Republicana va ser la que va excloure del govern a Convergència, quan Convergència havia estat la força més votada, Convergència i Unió, però que no tenia majoria, i per tant va quedar exclosa. Ara, sembla que hi podria haver... Vull dir que anem fent uns alts i baixos, no? Anem fent uns moviments que de vegades sembla que els hi falta una mica de coherència aquí, no? Que no és una línia que tingui una determinada continuïtat, sinó que és una mica de ziga-zaga, que no saps. Saps, quan parlem de dretes i esquerres avui dia ja no sé si podem arribar a gaire res, no? No sé exactament ja parlar d'esquerres, parlar de dretes. És clar, dir que Convergència i Unió és un partit de dretes, bé, potser per comparació amb una altra pots trobar que té uns elements més del que podríem dir dretes que una altra, no? Però també de vegades són partits o coalicions que el que pretenen és unir extrems. I llavors tenen persones molt properes al Partit Popular que tan aviat voten PP com voten CiU, i tenen persones que tan aviat voten Esquerra Republicana com Convergència, per exemple, fins i tot socialistes com Convergència. Llavors tot això està en una mateixa coalició, CiU, i que per tant intenta anar aguantant aquestes puntes, no? I que això els hi dona majoria. No? Per tant...
A mi el que em xoca és que quan jo vull fer una aliança amb tu és per sortir a la foto, però no per una altra història. El que volen, i per això hi ha aquests canvis i pujades i baixades, la qüestió jo està en una cadireta i poder aquí dir que estic en el govern.
O per participar en el repartiment del poder, quan ha passat amb governs de coalició.
Hi ha cadires a repartir.
Però no és qüestions d'ideologia, no està per enlloc.
Podríem dir en nom de la justícia social, senyor Oliveres, que hi ha persones a les quals administrar justícia. Això seria el més important, administrar els recursos del país. Això és el que haurien de fer
això,
els polítics.
Això s'hauria de fer, us he dit molt bé, que és condicional.
Bé,
segur el que esperaríem d'ells, o els que estem esperant d'ells.
Segur que no sempre ho fan malament els polítics, però vaja...
Home.
No, el que passa que buscar consens és bo i fins i tot és bonic quan hi ha majories, diguéssim, no? Perquè teòricament no necessita ningú més quan algú té una majoria. En canvi, el fet d'intentar que hi hagi determinats pactes, intentar que les coses tinguin un consens i, per tant, que la majoria que doni suport a una determinada iniciativa sigui més àmplia, penso que això està bé, no? Que això dona una certa, jo diria, cohesió en el sistema, una força. Això jo ho veig bé, o sigui, no necessàriament ha de ser només per poder participar del poder, no?
Però seguim dient, l'hauria de ser, però la realitat ens està demostrant que fins ara no ha passat.
A veure Mariano Rajoy, que té una oportunitat de no abusar d'aquesta majoria que té, a veure si ho fa. Senyor Oliveres?
No, que aquestes aliances, evidentment, com diu Josep Maria, com més amples són millor, sempre i quan no estiguin allunyades el que pensa la gent i els ciutadans, perquè a vegades són aliances que van per un costat i els ciutadans van per un altre lloc. Uh-huh. I, per tant, a partir d'aquí poden canviar molt les coses.
Els ciutadans, quan voten, tampoc donen xecs en blanc, sinó que també exigeixen.
Sí.
Avui compartim la tertúlia d'actualitat amb el president de Justícia i Pau a Barcelona, Arcadi Oliveres, amb la presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Francina Alsina, i amb l'economista Josep Maria Noguer. Passen 2:30 a 9:15. Un breu comentari els vull demanar, senyors, sobre les retallades anunciades ara, 19 mesures que afecten sous, plantilles i drets adquirits. I bé, hi haurà congelació d'oposicions, acomiadament de personal interí l'any vinent, eliminació temporal de complements salarials per als més de 200.000 treballadors públics. La vicepresidenta Joana Ortega va dir que es pot arribar a un acord i els sindicats van qualificar ahir la situació de declaració de guerra. Per tant, un complicat panorama social. En el polític ja vam veure que el Parlament hi ha esperit de col·laboració, però la societat al carrer és potser encara més important que hi hagi pau i no sembla que s'albiri una pau.
Jo quan ho llegia pensava, sembla que hagin anat a dir-ho, anem a l'extrem més extrem, és com tu comences un regateig amb algú, sí. No? De dir, anem
el cos a cos, buscar el cos a cos.
Exacte, anem a veure el més alt. I llavors anem
la baixant. Posició de partida també, no?
Exacte, sí, sí. La posició de partida a la més extrem. I llavors, a veure, com podem anar negociant? És quan tu vas a regatejar i a comprar alguna cosa, no? A veure, sí. Qui és més llest dels dos i en quin terme mig?
Jo penso que és exactament així, això. De fet, ara, si anem per les botigues, veurem que els preus són més alts fins i tot que uns dies abans, perquè així, primer, que aprofiten la campanya de Nadal, i segon, que a l'hora de les rebaixes podran fer més rebaixa, no? I encara no anirem gaire més avall d'on estàvem fa 2 mesos, en els preus. Si no, fixeu-vos, aneu, busqueu algun article concret i feu la prova, perquè jo això ho he fet, no? I aquí sembla que, en el cas dels funcionaris, estem utilitzant això. Ara hem posat aquí les mesures més dràstiques i com més totes les possibles, no?, de retallades, que ja gairebé no queda res per retallar, no? I només permetre als ciutadans que pedreguin els funcionaris, és l'última que faltaria aquí, no? Llavors, a partir d'aquí, jo m'imagino que és per fer una negociació de manera que quan retallin un funcionari la meitat de la paga extra, encara estigui content perquè digui, oi, però fixa't, però me deixen fer vacances, però em permeten que aquells dies que ens havien donat addicionals de vacances perquè no pujaven el sou, quan estaven pujant el sou al sector privat de tot arreu, llavors el funcionari tindrà 2 dies més de lliure disposició. Per tant, això era també treure això, diguem que equival també treure sou, diguéssim, perquè va ser la compensació en aquell moment, no? Doncs, esclar, al final els funcionaris han d'estar contents d'allò que els queda, vist tot el que els podien treure, no?
Arcadi Oliveres.
Sí, sí, ara quan arribi a casa hauré de començar a mirar en detall la nòmina, perquè, esclar, s'haig de mirar què és sou base i què són complements, perquè si han de retallar tots els complements, doncs...
Et quedaràs sense res, perquè el sou base és mínim.
Deixo una companya de tots els jubilats fa poc, com a jubilada, esclar, li han tret els complements.
És brutal.
En 24 hores ha passat a tenir el 50% de l'efectiu que tenia el mes anterior.
Sí.
El net que es cobra,
exacte,
la meitat.
Exacte, el net que es cobra era la meitat. Sí. El sou, el TV, les pensions, bé, però com que tots els complements aquests han desaparegut, doncs...
Hi ha un sou base que
i aquí
depèn...
també haurem de mirar-ho, perquè si fins i tot estan en actiu també ens ho retallen i ja veurem què passa.
Clar, sí. Sou base que depèn de la titulació, no? En funció de la titulació a la qual accedeixes a la funció pública, tens un sou base. I llavors, a partir d'aquí, depèn del nivell de responsabilitat, de complexitat, etc., doncs hi ha els complements específics, el complement de destinació, etc. No? Llavors, és clar, aquests complements són molt importants i de vegades doblen el sou base.
Sí, no? Tant.
Sí, de vegades potser s'està presentant últimament alguns conceptes com la paga de Nadal o aquests complements com si fossin regals. Paga de Nadal sona a regal, però és sou, forma part del net anual. Exacte.
Jo ho deia en broma, mentre toquin l'extra, com que el mateix nom ja ho diu, era una cosa extra que teníem, si la treuen, mira...
No, és la 14a paga, però és sou igual, no?
Bé, es veu un sou anual, és la manera de repartir aquest sou anual. Podria haver-hi 12 pagues si el mateix sou anual el divideixes entre 12 en lloc d'entre 14, per tant la cosa no té més secret.
Bé, parlem d'altres temes econòmics sortint ja de les nostres fronteres. Ahir, injecció de liquiditat dels bancs centrals del món, els principals, una liquiditat que arriba a les entitats bancàries i que permetrà fer circular el crèdit per les famílies, una mesura econòmica que ha animat els mercats. Les borses europees van tancar ahir la sessió amb guanys entre 3 i 4%. I la prima de risc espanyola, aquella cosa que comentàvem ja fa uns dies que s'havia enfilat fins gairebé als 500 punts, ara està per sota dels 400. A veure, quina interpretació? No sé si volen els economistes començar...
Sí, anava a dir-te, jo els passo la pilota a ells, eh?
Arcadi Oliveres, per exemple...
Bé, ja feia temps que es anava aquesta liquiditat, però jo tinc l'impressió que això només es fa una mica per tranquil·litzar els mercats i que no tindrà cap tipus d'impacte sobre la gent fins que no fem allò que aquest dematí precisament he llegit en un diari tan seriós com Le Monde i que, per altra banda, ja fa temps que sabeu que ho vinc dient. A hores d'ara s'ha acabat l'euro.
S'ha acabat l'euro.
Vostè creu que s'ha acabat, sí, potser acabat tècnicament, però s'acabarà realment?
A veure, el 62% de la població alemanya ho diu i el 66% de la població francesa ho diu. No parlo de la italiana o de la grega. Parlo de l'Alemanya i de la
França i Alemanya.
62% de l'opinió pública alemanya i 66% de l'opinió pública francesa opinen que això de l'euro s'ha d'acabar. S'ha d'acabar immediatament, el qual vol dir que ja anem per un camí tocat i la setmana passada va córrer el bulo a Brussel·les de que ja establien un euro pels països rics i un euro pels països de segona, per dir-ho d'una manera, que és la solució que han d'arribar. Tot l'altre són petits patiments per allargar.
Vostè creu que seria bona la mesura de dividir la zona euro en dues meitats o en dos sectors?
Home, ho vinc dient fa un any i mig.
Sí.
I penso que seria completament necessari.
Els euros de plata i els euros d'or.
Sí, sí, evidentment.
I això beneficiaria, per exemple, els espanyols, portaria, els italians.
A veure, portaria alguns patiments, perquè és evident que a partir d'aquí hi ha coses bones i coses dolentes. Els deutes que pugui tenir contrets a Espanya, doncs, evidentment, si els té contrets en euros, li costarà més car si és que estan fets en euros de primera, per descomptat. Per les empreses que són importadores, doncs això serà més car, el petroli serà més car, però per contra no haurem d'anar rescats, com aquell rescat de Grècia que vàrem anar, és que m'agradaria dir-ho públicament, eh? A Grècia, a Espanya l'any passat, la van anar a rescatar perquè tampoc és que fossin massa rics, però van anar a rescatar l'euro de Grècia. Tot el que Espanya va portar, tinguem-ho present, al rescat de l'euro de Grècia, eren 10.000 milions d'euros. 10.000 milions d'euros és exactament la mateixa quantitat que el govern Zapatero ha estalviat aquest any al rebaixar el sou dels funcionaris, al no pujar les pensions, al treure el famós xec del recent nascut, tot això.
O sigui, les mesures d'austeritat han anat per Grècia.
Totes van beneficiar l'erari públic espanyol en 10.000 milions d'euros, que eren exactament els mateixos que vàrem enviar a Grècia per salvar l'euro ara fa un any. I, a més, atenció, si ho haguéssim enviat per ajudar els grecs, si és que són més pobres que nosaltres, jo ho hauria entès com a acte de solidaritat, però és que aquests diners a Grècia van estar 24 hores, perquè sortint de Grècia l'endemà se'n van anar de seguida a pagar deutes que Grècia tenia contrets en França i en Alemanya, sí, derivats de la venda d'armes que França i Alemanya havien fet a Grècia.
I si, ha entrat en el terreny més sensible, si em permet...
És que si algú vol aprofundir això, que se'n vagi al YouTube, miri unes declaracions d'un senyor que els que som vells coneixem, que es diu Daniel Cohn-Bendit, que ara, a hores d'ara, és eurodiputat, i que era el Daniel Rojo del maig francès, sí, quan eren jovenets, sí, que el meu eurodiputat té bona informació, i ho explica perfectament. De quina manera ens han pres el pèl amb l'euro? De quina manera?
I això per què no es publica més?
Ja surt, ja surt pel YouTube, sí. No surt a la notícia de la televisió.
Surt a la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel.
Els que no entrem en el YouTube, aquí vas quedant amb la boca que no se't tanca, no?
El que passa que a hores d'ara, si trontolla l'euro i, per tant, pot arribar a desaparèixer aquesta moneda única, em començo a creure les primes de risc i les qualificacions de risc. Perquè, és clar, fins ara era impensable que un país deixés d'atendre, un país de la Unió Europea, un país de la zona euro, era impensable que deixés d'atendre el retorn del deute. Perquè doncs, hi havia aquestes mesures de rescat i, per tant, si un fallava, els altres aportaven i, per tant, això s'anava mantenint. En el moment que cada un hagi d'anar pel seu compte, aleshores sí que té sentit qualificar el risc de cada estat. Perquè llavors veurem quin és capaç de tornar el deute i quin només podrà tornar en una part. Perquè, clar, si resulta que la moneda és tan diferent i que el deute del país està qualificat en euros i resulta que necessitarem tantes pessetes per poder cobrir aquests euros, poder no arribarem i poder dir, escolti, qui hagi comprat deute espanyol, miri, si n'hi tornem la meitat pot estar content. Aleshores, és clar, el risc en aquí sí que tindrà un sentit i aleshores els tipus d'interès pla aniran pujant. No?
Sí, però a veure, senyora Maria, que a Europa hi ha 27 països i que estiguem en moneda única només són 17. És a dir, que ja n'hi ha 10 que ja es troben amb aquesta situació. I alguns, evidentment, són forts, que viuen tan tranquils, perquè són la Gran Bretanya, o sí, són Suècia, o són Dinamarca. Però després també hi ha tots aquests d'Europa de l'Est que encara no s'han incorporat, i no s'hi jugaran mai, en l'euro, i que tenen situacions diferents. Jo no sé, tampoc, quan ho he estudiat, quines primes de risc tenen aquesta gent. I últimament, una cosa que també s'està posant en qüestió, qui són les empreses que certifiquen la solvència... que després
són les primeres interessades de beneficiar-se
dels els estàndards en curs, mires els Moody's, mires els Fitch i tots aquests, són empreses estrictament privades que, a més, tenen filials especulatives després que juguen amb els valors. Sí, sí. Això és del tot inacceptable.
Sí, sí, això és ben cert.
No, i a mi ja em deixen així.
Alguna cosa que volia afegir?
No, no puc afegir res, ja.
Arcadi Oliveres ha parlat del negoci d'armes, que quedi clar que, evidentment, des del Papa Benet XVI fins a qualsevol agent social del món està en contra del negoci d'armes. El que passa és que forma part una mica de la nostra realitat. Les armes circulen i tots desitgem que s'acabi, evidentment. Però, clar, sí, això és, sembla una mica utòpic en un món armat.
Mira, hem de fer una petita reflexió ara, que parlem de la Unió Europea de les armes. L'any 91, penso que va ser 91, la Unió Europea va aprovar, no una llei, però sí un codi de conducta que obligava que els països membres de la Unió Europea, que en aquell temps eren 15, no exportessin armes amb 8 condicions. Una era que tinguessin guerra, l'altra que tinguessin minories les que oprimeixen, l'altra que tinguessin violació dels drets humans, l'altra que tinguessin conflicte amb els veïns, etc, etc. En 8 casos no es podien exportar. Es va aprovar. Al cap de poc temps, un institut suec prestigiós va fer un estudi i va demostrar que el 72% de les exportacions dels 15 països europeus violaven el codi de conducta. Ja,
ja. Això parlem de fa 20 anys.
Això era el 91, sí, per tant, sí, sí. Ara fa justos 20 anys. Bueno, això va ser aprovat el 91, però l'estudi era posterior.
Sí, sí, sí. Sí,
hauria passat 5 o 6 anys i llavors deu fer 15 anys, això.
Uh-huh. Sí. Curiosament era després de la Primera Guerra del Golf, la de,
exacte,
la de,
sí,
la de
sí,
Bush,
sí,
pare.
Sí, 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 sí.
I em nego a creure que no hi hagi una altra indústria que pugui complementar la indústria de les armes. Perquè diuen, no, és que no ho poden deixar perquè, clar, això genera tants cèntims al país, perquè tal. Dius, home, si hagués voluntat, segur que es trobaria un altre canal perquè el país pogués seguir generant feina, pogués seguir generant ingressos que no fos la fabricació d'armes.
La indústria espanyola d'armes, ara, fa temps que l'he mirat, en un moment determinat, era capaç de perdre, no de guanyar, de perdre, que l'Estat els hi posava 100.000 milions de pessetes cada any.
I, en canvi, se segueix defensant pèrdues, que això...
No tenia guanys, tenia pèrdues.
I, en canvi, se segueix defensant que és una font d'ingrés, sí, sí, que el país no es pot...
Als Estats Units el gran argument, que moltes famílies viuen d'això, en fi, sempre es diu.
Bé. Però és tan indecent,
perdoneu-me, manera...
és tan indecent.
Penseu que a vegades...
30 segons,
senyor
Nové.
Pot ser, sí, no, que una empresa perdi diners, però que sigui més rentable anar mantenint aquesta pèrdua que no pas posar totes les persones que treballen al carrer i haver-les de subsidiar.
I per què? El cervell no serveix per generar altres llocs de treball? Sí, ah, sí, fillet, sí, la imaginació al poder, no sé.
Ho deixem aquí. Moltes gràcies per la seva participació avui en la tertúlia del primer cafè de Ràdio Estel. Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau a Barcelona, Francina Alsina, presidenta de la Federació Catalana de Voluntariat Social i Josep Maria Noguer, economista. Fins la propera. Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia a tothom.
Arribem a les 9, moment de recuperar l'última hora informativa amb la Carolina Costa i el Ramon Castelló. Després parlarem de l'ONG Nuestros Pequeños Hermanos. Ens acompanyarà el seu director a Espanya, Xavier Zarans, parlarà dels projectes a Haití i altres països llatinoamericans.